Ràdio Estel.
Ribó ha entregat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l'informe sobre els drets dels infants en què constata que les administracions no han preservat les polítiques ni tampoc les prestacions adreçades als infants i que la suspensió d'alguns ajuts i la disminució de prestacions estan empitjorant la situació dels més vulnerables. El síndic lamenta que la majoria d'administracions no han fet cas de les recomanacions que ja va fer un any en la mateixa línia, volíem dir l'any passat, i ha recordat al govern que governar és prioritzar i ha exigit que es prioritzin els infants. Qui no sembla que prioritzi els seus treballadors són els directius de les empreses. Un estudi de l'Escola de Negocis SEADA assegura que la diferència salarial entre directius i empleats ha crescut, atenció, un 4% l'últim any, un dels més durs de la crisi. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts. Amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, molt bona tarda de dimecres, benvinguts un dia més al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassarem les notícies que ens ha deixat aquest 9 de gener de l'any 2013, però abans de fer-ho, Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, avui ja fas més cara de fred, eh?
És que fa molt fred avui, eh? Almenys aquí a l'estudi em fa bastant.
Bueno, aquí a l'estudi és habitual que faci fred,
sí,
eh?
Sí, i més al matí, eh? Per això, quan arribem aquí alguns a les 7 del matí...
Vaja. Ja comences a notar, llavors ja quan arriba la nit, la Sara ja la tenim aquí...
Gelada, perduda.
Amb el glaçonet.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorgelles de Barcelona, té 39 anys, és arquitecte tècnic IMBA, també és director general de Jubilar-se en Casa, una empresa de serveis d'assessorament a gent gran i també als seus familiars. Entre les seves aficions hi troba la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria i també el Barça, i es defineix com una persona inquieta, responsable, sincera i treballadora. I si voleu, podeu seguir-lo al Twitter a @josepjorge.
Josep, molt bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Estàs aquí, molt bon any 2013, Josep.
Ui, tant, un any que serà fantàstic.
Com vaticines aquest 2013?
Ja. Emocionant, perquè hem de veure molts canvis.
Tu creus que hi hauran... passarà el pitjor any de la crisi, com diuen els experts, o tot i així passarà ràpid?
Depèn de per qui. Jo crec que amb les notícies que avui comentarem veurem que hi ha alguns que passaran el 2013 molt millor i, en general, hi hauran alguns altres que el passaran una miqueta pitjor.
Doncs tot seguit, amb el Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa, desvetllarem qui passarà pitjor o millor aquest any 2013, però abans ens posem en context amb els titulars de la Sara Cruz.
La informació del dia, el 7:45.
L'endemà que el cas Pallerols es va tancar amb un pacte entre les parts, Unió Democràtica de Catalunya n'ha sortit al pas avui per deixar clar que no hi haurà dimissions dels càrrecs del partit. Unió alega haver actuat de bona fe i assegura que la direcció del partit no sabia aquests fets il·lícits que havien dut a terme els acusats. El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha dimitit poc més de 2 mesos després de la tragèdia del Madrid Arena, en què una allau va causar la mort de 5 noies. Diverses fonts apunten que hauria estat cessat per l'alcaldessa Ana Botella, que ha convocat una conferència de premsa per avui mateix. I avui a les 6 de la tarda ha quedat suspès el nou sistema de torn de taxis que ha provocat les aturades del col·lectiu els últims 2 dies a l'aeroport del Prat. Així s'ha acordat en la reunió de gairebé 2 hores que han mantingut els taxistes amb l'Institut Metropolità del Taxi. Més temes d'avui, l'Audiència de Barcelona ha absolt Erasme Torrents, exalcalde de Torrelles de Foix, i també 7 persones més acusades de conspirar el 2005 per matar el seu successor en el càrrec, Salvador Miralles. Miralles havia estat el seu número 2 a l'Ajuntament en les llistes de CiU i el va desbancar l'alcaldia després d'una operació de transfuguisme. Marxem a l'exterior. El Tribunal Suprem de Veneçuela ha decidit finalment que no cal que el president Hugo Chávez assumeixi demà el seu càrrec per al nou mandat perquè és un governant reelegit. Demà, però, s'inicia un nou període constitucional a Veneçuela. El president dels Estats Units, Barack Obama, designarà finalment Jack Lew com a secretari del Tresor en substitució de Timothy Geithner. Ho han publicat avui diversos mitjans de comunicació nord-americans. Encara de l'exterior, una cinquantena de persones han resultat ferides a la ciutat de Nova York quan un transbordador ha xocat contra un moll del sud de Manhattan perquè anava a més velocitat del compte. A bord viatjaven centenars de persones que anaven a treballar. D'aquesta cinquantena de ferits, 7 s'han fet ferides de diversa gravetat i 21 més s'han fet ferides lleus. I en esports, Messi entra finalment a la llista de convocats pel partit de demà de la Copa del Rei contra el Córdoba, mentre que Xavi, Iniesta, Pedro i Piqué descansaran. Per cert, que Tito Vilanova ha viatjat als Estats Units per tenir una segona opinió mèdica sobre la seva malaltia, un fet que li impedirà seure a la banqueta del Camp Nou demà per aquest partit.
7:36, aquesta hora connectem amb el Principat d'Andorra. Els cònsols de les poblacions andorranes celebren l'agilitat que pot donar Ribera Aigua a la reforma de les competències després que ahir el cap de govern anunciés que seria el ministre de Presidència. Ens informa aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Els cònsols de les poblacions andorranes han celebrat el nomenament que ha anunciat el cap de govern, Toni Martí, del futur ministre de Presidència, Antoni Ribera Aigua. Tal com han comentat les cònsuls d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil, ja s'ha fet molta feina per la reforma de les competències i consideren positiu comptar amb un ministre que s'ocupi d'aquesta qüestió, segons ho ha dit Ferrer.
I ara potser, un cop ja tot això en marxa, caldrà pues, posar ja més en fil a l'agulla si hi ha d'haver-hi altres modificacions més profundes de la llei. Però sí que servirà per portar un ritme de treball potser més àgil, no?
El cap de govern, Toni Martí, va anunciar ahir que s'ha arribat el moment de passar a l'acció en el tema de les competències i transferències dels comuns i que, per tant, calia la incorporació d'un ministre que se'n fes càrrec.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui, última jornada de calma atmosfèrica. L'ambient assolellat aquest matí ha donat pas a la tarda als núvols i amb ells també la primera baixada notable de temperatures. La boira ha tornat a ser avui protagonista, sobretot al Pla de Lleida i a les comarques de Girona. Tant les mínimes com les màximes han baixat avui una mica respecte als últims dies i demà continuaran baixant, tot i que el temps es mantindrà força similar, això sí, amb una mica més de vent. De cara als pròxims dies, una pertorbació s'acostarà a Catalunya. Divendres i dissabte seran tranquils, amb domini del sol, i diumenge passarà un nou front pel Pirineu. Les temperatures començaran a baixar més notablement a partir de diumenge.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou parlarem de les protestes dels taxistes amb un representant del sindicat del taxi STAC. A la tertúlia tindrem Francina Alzina, Arcadi Oliveres i Carme Torralba. A les 9, secció plusvàlua del primer cafè sobre consum, en parlarem de les rebaixes. Després ens visitarà el padre Delton, que ve del Brasil per actuar aquest divendres a Llinars del Vallès en un concert pregària. I uns minuts després, de 9:45, nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i molt més aquest dijous, de 8 a 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. També tindrem el comentari del bisbe Sebastià d'Altavull. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
7:40, continuem en directe al programa 2 d'avui de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui comentem les notícies amb Josep Jorge. En el perfil del Josep Jorge, quan l'hem presentat avui, quan la Sara l'ha presentat avui, ja deia que era amant de les noves tecnologies. Josep, ja t'estem veient aquí. T'ho han portat els Reis, aquest aparell?
No. El que passa és que realment l'utilitzo gairebé fins a l'hora d'anar a dormir. I a l'hora de despertar-me també, perquè el mòbil l'utilitzo de despertador. Vull dir que em fa bastanta companyia.
Per tant, t'acompanya tot el dia, el mòbil.
Sí, sí. Bé, a tots se'ns acompanya a la butxaca o en un bolso. El que passa és que jo, a part, el tinc engegat.
Doncs bé, també ens acompanyarà avui a compartir les notícies amb el 2 de 8. Comencem amb un dels temes del dia. L'endemà que el cas Pallerols es va tancar amb un pacte entre les parts, Unió Democràtica de Catalunya n'ha sortit al pas per deixar clar que no hi haurà dimissions dels càrrecs del partit més enllà de les que hi va haver quan es va destapar l'afer.
Doncs si els democristians aleguen haver actuat de bona fe i asseguren que la direcció del partit no sabia aquests fets il·lícits que havien dut a terme els acusats. Per això assumeixen la responsabilitat civil del cas, també demanen disculpes i es comprometen a pagar la indemnització pactada, però remarquen que no hi ha hagut finançament irregular del partit. Ho ha dit avui en una roda de premsa la portaveu del partit, Marta Llorenç.
La direcció d'Unió Democràtica pot afirmar i afirma que mai va rebre ni va tenir coneixement dels fets. Unió Democràtica no ha estat condemnada, no hi ha finançament irregular d'Unió Democràtica, hi ha una responsabilitat civil que nosaltres assumim i, per tant, ens responsabilitzem de la mateixa, i per aquesta raó entenem que les responsabilitats polítiques ja varen ser assumides en el seu moment.
Respecte a unes declaracions de l'any 2000 del màxim dirigent d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, en què assegurava que si es demostrava que el partit s'havia finançat irregularment dimitiria, Llorenç s'ha limitat a dir que, com que Unió no ha estat condemnada per aquest concepte, no es compleix la premissa.
A més, també ha recordat que en aquelles declaracions el líder democristià va dir que dimitiria si fos ell el responsable de cap finançament irregular. Tant Esquerra com el PSC, com Iniciativa, com PP, Ciutadans i també la CUP exigeixen la dimissió de Duran i Lleida.
Josep Jorge, com has viscut aquest cas Pallerols? Una peça del cas Treball.
Sí, home, diguem-ne que quan va començar això em va enganxar amb 20 anys i ara gairebé amb 40. Vull dir que és pràcticament li ha acompanyat la meitat de la vida.
Com el mòbil, això.
Sí, no deixa de ser curiós, al final, perquè també, clar, ara els més joves es pregunten, i Pallerols, què caram és això, no? Ah. Doncs sí, diguem-ne, gràcies a la velocitat de la nostra justícia, doncs només hem trigat 20 anys. Al final, aquí el que tenim és un problema, com tot, diguem-ne, de finançament de partits, d'expectativa de lucre, perquè és evident que en la política hi ha la part del servei públic, però també hi ha la part del benefici, o dels individus o dels col·lectius. I en aquest cas, com que tot això costa a vegades de que ho vulguem regular, perquè ens pensem que la gent fa les coses per amor a l'arte, doncs es produeixen coses d'aquest tipus. Es produïen el 93, recordem que el 93 començàvem l'anterior gran crisi que vam tenir. Jo pregunto, no es deuen d'estar produint coses d'aquestes o més greus ara i ens assabentarem d'aquí un temps? Doncs és evident que en les èpoques de crisi aquestes coses, diguem-ne, sembla que tendeixen a produir-se més perquè, entre altres coses, sembla que hi hagi una justificació perquè es puguin produir. Només quan ho veus fora de context i el context el veus en el pas dels anys, t'adones que potser les coses tampoc ni eren ni blanques ni negres. Per això que les declaracions del senyor Duran a l'any 2000 dient, tampoc del tot directament, que ell dimitiria si realment es demostrés que hi havia hagut un finançament irregular d'Unió, jo crec que ara, el 2013, demanar-li responsabilitat per unes paraules que va dir fa 13 anys, doncs diguem-ne que ens faríem un flac favor a tots nosaltres si condemnéssim a un polític per unes declaracions, que no per uns fets, sinó per unes declaracions que va fer fa 13 anys.
Per tant, tu creus que Duran i Lleida no tindria que dimitir?
No, ni té que dir, diguem-ne, ni té que dimitir, ni, en tot cas, el que ha de dir és el que ja ha dit i el que diuen tots els polítics, que és que al final aquí estem tots, o tots els polítics estan per fer un servei públic i que s'ha de complir amb rigor i amb l'austeritat que demana, diguem-ne, aquest càrrec i aquesta funció, que és més vocacional que professional, que ara alguns polítics porten tant de temps en la política que s'han convertit en uns professionals de la política, però que hauria de ser quelcom vocacional. A partir d'aquí, què hem de fer? Doncs sentar les bases d'una vegada i per totes de poder tornar a prestigiar la política, perquè la política entre tots l'hem anat desprestigiant. I aleshores sembla que la política té que ser un càrrec que un ocupa de forma gratuïta i que ha de mirar per sobre de qualsevol altra cosa en el benefici comú, oblidant-se que ell és una persona amb les seves pròpies necessitats o els seus propis interessos. Segurament tot això acabaria si al president del govern li paguéssim un sou d'un milió d'euros, i aquí que ningú s'escandalitzi, és una feina importantíssima, la del president d'un estat, i tinguéssim una adequada llei de finançament privada dels partits polítics. Perquè per què algú s'ha d'amagar si vol recolzar o no un grup polític? No es recolzen lobbies econòmics, doncs per què no es poden recolzar lobbies polítics?
A banda, Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en casa, que amb ell compartim les notícies avui al 2 de 8, tu creus que la percepció de la societat, quan surten a la llum temes com aquests de corrupció, cada cop ens sorprenem menys? En aquest sentit, doncs, fem una comparativa amb Itàlia, el senyor Silvio Berlusconi es destapaven dia rere dia casos de corrupció i la gent continuava votant-los. No estic fent comparatives en el cas de Catalunya, però tot i així, la percepció de la societat al conèixer aquestes notícies ens deixa indiferents.
A veure, buscant també un altre extrem, eh? Vosaltres creieu, i vagi per endavant, que tenint en compte de que realment hi ha molta gent a l'atur, que està a l'atur volent treballar i no pot, vosaltres creieu que en aquest país un nivell d'atur del 26%, el més alt de tota la Unió Europea, ens permetria anar pel carrer més o menys tranquil·lament com anem ara, i sense revoltes socials i aixecaments, barricades i acampades contínues? No. Per què? Perquè aquest 26% no és real del tot. És oficial, però no és real del tot. De tal manera que hi ha una part de la nostra societat que està acceptant que es facin treballs en negre, que hi hagi una economia irregular, que hi hagi una certa evasió d'impostos. Hi ha una part profunda que s'accepta per part de la nostra societat. De tal manera en que també s'integra i es pressuposa, cosa que diguem-ne que és del tot rebutjable, però es pressuposa que alguna cosa fan els polítics entre ells per manegar-se les històries i acabar beneficiats. Això en contra de molts que són gent molt honesta i amb una autèntica vocació de servei, com en contra de molts que voldrien treballar i realment no poden.
Doncs vinga, Josep, et sembla si toquem un tema que estaves interessat a tocar en resposta a les condicions imposades per Brussel·les quan es va signar el memoràndum, recordem-ho, del rescat bancari. El Banc d'Espanya té a punt tot un seguit de mesures per marcar més de prop els bancs i millorar-ne la tasca de supervisor bancari.
Doncs sí, a partir d'ara l'ENS reforçarà la supervisió per corregir errors de gestió i també controlar males pràctiques amb els coneguts homes de negre dins d'aquestes entitats. Cada 6 mesos en faran un informe avaluador que reculli tot totes les deficiències detectades.
Vinga, dispara.
No, no disparem, no cal. Per favor, en aquests moments no, però sí que és cert en que això més que res sembla una disculpa. Una disculpa per tal de dir, no, escolta'm, el Banc d'Espanya ja va fer alguna cosa, no mirem enrere, mirem endavant. No, com que no mirem enrere? O sigui, mirem enrere i demanem responsabilitats. Qualsevol mesura pal·liativa que es vulgui posar o cautelar que es vulgui introduir ara d'aquí en el futur, res té a veure amb el que ha passat i que ens ha portat on ara hi som. En aquest país s'ha produït, diguem-ne, un dels grans atracaments, que és el Banc Dolent. El Banc Dolent i tota la reforma del sistema financer ha estat un dels grans atracaments encoberts que patirem tots nosaltres en forma de dèficit públic. ara mateix, diguem-ne, ens estàvem barallant per quan ha costat l'eix central, l'ampliació, l'AVE i no sé què. Estem parlant de foteses. Tota aquesta reforma financera, de moment, ja ens ha costat 58.000 milions d'euros. Podríem haver fet, què? 75 ampliacions de l'eix central? O sigui, vull dir, estem parlant d'unes magnituds que són de tal barbaritat que no som capaços de donar-li un context real. Quanta sanitat podríem haver pagat amb això? Quanta educació? Quantes inversions productives que necessita aquest país es podríem haver parlat amb tot això? I, escolta, no passa res. Memoràndum d'understanding, històries d'aquestes, i al final resulta que ara en surten el nou governador del Banc d'Espanya dient que sí, que potser les pràctiques que s'han portat a terme fins ara no han estat correctes, en surt el fiscal general de l'Estat dient que, escolta'm, que això s'investigarà, i patada endavant. Doncs jo crec que arriba el moment ja en què la nostra democràcia exigeixi autèntica responsabilitat als gestors públics i privats de les entitats públiques i dels supervisors públics.
Avui repassem les notícies del dia amb Josep Jorge, director de l'empresa Jubilarse en Casa. Obrim el capítol dels transports. Si et sembla, Josep, el tren d'alta velocitat entre Barcelona-Girona i Figueres funciona amb total normalitat i puntualitat el primer dia de la seva posada en marxa. L'endemà, recordem-ho, de la inauguració oficial serà.
Aquest matí han circulat els primers combois amb passatgers i, segons dades que ha fet oficials Renfe, unes 1.250 persones han utilitzat avui i encara utilitzaran algun dels trens de la línia Madrid-Barcelona-Figueres. Renfe ja ha donat veus, però que ja ha venut, volíem dir, més de 7.500 bitllets d'alta velocitat des de les estacions de Girona i Figueres. El responsable d'alta velocitat a Barcelona, Fèlix Martín, ha dit que esperen una arrencada progressiva del servei i també s'ha mostrat disposat a modificar horaris si és que els clients ho demanen. Els primers usuaris han valorat positivament la rapidesa del servei, també l'estalvi de temps i les tarifes, però això sí, han demanat més freqüència de pas de trens.
Amb clau d'humor, Josep, ahir fèiem la comparativa que aquest AVE, no sabem si ha unit dues capitals o bé dos polítics.
Passa que no s'ha dit dos països, no. Potser això encara,
encara no, eh? Estem...
Home, com a mínim els ha portat junts en el mateix vagó.
Que això ja és molt.
Home, des d'aquella reunió a la Moncloa en què es va donar cop de porta a tots els temes del pacte fiscal, doncs no s'havien tornat a trobar presencialment.
I fins i tot sabíem les converses.
Sí, sí, van sortir... Bé, crec recordar que Mas parlava que ell fa molt poc esport, deia, comentava que només fa natació un cop per setmana. Anna Pastor va dir que ella no pel tema del cabell, perquè no li agrada mullar-se el cabell, i Mariano Rajoy va afirmar que es llevava a les 6 del matí per fer esport.
El príncep d'Astúries no.
No es va posicionar.
No, el seu pare ja va fer comentaris l'altre dia, vull dir, ja vam tenir prou pels propers anys. A veure, és evident, diguem-ne, que tots estem molt contents, que després de 20 anys tinguem aquí un AVE, però, escolta'm, a veure, aquest AVE, i ara hem de començar a ser una mica conscients tots, volem tarifes molt baixes. Va, perfecte. Sabem que la línia de l'AVE és deficitària, oi? Mm. La seva construcció i el seu manteniment. Resulta que avui, què ha portat? No han arribat a 2.000 persones,
sí,
no?
Sí, 1.250. Bueno,
podríem haver fletat uns quants jets per anar d'un lloc a l'altre i pagar amb aviació privada per anar d'un lloc a l'altre. I estem demanant rebaixar el bitllet del tren, que gairebé et surt més car anar amb metro a la ciutat de Barcelona que agafar un tren d'alta velocitat per anar-te'n a Girona o a Figueres. A veure, que siguem conscients que tots aquests tan manca d'ingressos que estem tenint que paguen els usuaris, els hem d'assumir entre tots, els que utilitzem el tren i els que no l'utilitzem, amb els nostres impostos. I que hem fet una xarxa d'alta capacitat i alta velocitat quan la principal xarxa, que és la de Rodalies, no estem invertint ni un euro. Aleshores, no ens equivoquem. Hem d'estar contents perquè la infraestructura s'ha acabat. S'han d'acabar les infraestructures que tenen sentit econòmic. Fa 20 anys potser algú plantejava que tenia sentit econòmic fer una línia d'alta velocitat. En aquests 20 anys s'han desenvolupat molts aeroports regionals, alguns absolutament en desús, i hem millorat i augmentat les nostres vies de tràfic rodat. Mm. Vull dir, potser no era del tot necessari fer línies d'alta velocitat. La tenim, benvinguda sigui. Ara, per portar-nos a on? Perquè un cop passada de la frontera tenim ample europeu, però no alta velocitat. O sigui, tornarem a anar en el tren de la Tricotosa.
Doncs avui el Partit Popular s'ha mostrat molest, no pas per els comentaris que ens explicava ara la Sara, del tema de natació d'Artur Mas, sinó amb el comportament del president de la Generalitat cap al cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, durant la inauguració de l'AVE a Girona i Figueres d'ahir.
Doncs si la número 2 dels populars, Maria Dolores de Cospedal, li ha retret que demanés més inversions a Catalunya justament quan s'estava inaugurant aquesta infraestructura clau per al país. De Cospedal ha titllat l'actitud Mas de molt desafortunada i també ha destacat que la intervenció de Rajoy mostra la voluntat del govern espanyol de mantenir una convivència lleial amb Catalunya.
Catalunya és la comunitat autònoma que més inversions recibe en este presupuesto y que más inversiones ha recibido también en los últimos años. Con lo cual, la actitud del presidente de la Generalitat de Catalunya me pareció muy desafortunada y también muy ruin.
Josep.
No, ja se sap que a mesura que repeteixes mentides s'acaben convertint en veritat. Aleshores, aquesta senyora en repeteix mentides sistemàticament, la va repetint, i anem a veure, potser algú se l'arribarà a creure. Per sort, els que estem informats i els que intentem informar als nostres ciutadans, el que expliquem dia a dia és la veritat, que tenim un dèficit acumulat d'infraestructures elevadíssim i que més enllà de tot això som la comunitat que més impostos paga a l'estat espanyol. Tenim un maltracte, maltracte fiscal i un maltracte en infraestructures. Ens queixem i ens diuen que encara ens donen més del que nosaltres hauríem de rebre. Bé, el temps va marcant al final de l'hora en què realment l'AVE acabarà connectant dos països i no només dues capitals.
Josep, sembla que avui les queixes, les reclamacions dels taxistes han arribat no a bon port, sinó a l'aeroport, perquè sembla que avui els taxistes autònoms han estat escoltades, no?, aquestes queixes. Avui a les 6 de la tarda han quedat suspesos el nou sistema de torns que ha provocat les aturades del col·lectiu els últims dos dies a l'aeroport del Prat.
Així s'ha acordat en la reunió de gairebé dues hores que han mantingut els taxistes amb l'Institut Metropolità del Taxi. El sistema de torn, recordem, va entrar en vigor el passat 2 de gener i tenia la intenció de reduir el número de vehicles als carrers. Després de només una setmana, però, taxistes autònoms van iniciar mobilitzacions argumentant que aquest sistema només feia que reduir els seus guanys.
Breument, Josep.
Res, d'aquí un mes és el Mobile World Congress. Ja sabeu què tornarà a passar, no? Doncs tornarà a haver una moguda amb els transports públics, els hotels i tot això. No us preocupeu, que l'economia és cíclica.
Doncs arribat a aquest punt, com cada dimecres, el que fem és repassar el punt curiós de la setmana.
Doncs creieu, Mercè i Josep, que néixer a l'estiu o l'hivern pot afectar la salut mental de les persones?
A veure, jo espero que no personalment, Josep.
Jo crec que sí que m'ha afectat, sí. Amb independència d'on he
nascut. Quin mes vas néixer, tu?
El juny.
Mira, tu estiu. Mercè, tu i jo a l'hivern.
Tu i jo, em sembla que...
Doncs sí que afecta, i és que un estudi publicat a la revista Nature Neuroscience suggereix que els mamífers nascuts a l'hivern pateixen alteracions en els seus rellotges biològics que els afecten durant la vida adulta. El tema té a veure amb el temps d'exposició a la llum durant els primers mesos de vida, que segons aquest estudi és molt positiu. Per tant, les persones nascudes a l'hivern tenen més risc de patir depressió, també trastorn bipolar, esquizofrènia o altres tipus de malalties mentals. A part d'això, segons aquest estudi, el moment de néixer, el moment del naixement, és a dir, si és tardor o hivern o bé primavera o estiu, també pot afectar el tipus de personalitat de les persones.
Què, hi estàs d'acord, Josep?
Hauria d'haver nascut a l'Equador i aleshores seria immensament feliç, perquè m'hagués tocat molt el sol.
També diuen que les persones, he llegit en aquest estudi, que m'ha semblat molt interessant, que les persones que vau néixer doncs, en èpoques més de primavera o estiu, us fa menys, bé, us afecta menys el canvi d'estacions. I les persones nascudes a l'hivern ens costa més doncs, canviar d'una estació a una altra.
No sé, ara us ho diré quan agafi el tren i vagi canviant d'estacions.
Josep Jorge, ens queda un minut i pocs segons per acabar el 2 de 8 d'avui. També ens agradaria comentar el tema de Gerard Depardieu, que abans ho estàvem comentant fora de micro. Com ho veus tu, això?
Bé,
que s'hagi fet el rus.
No, fer-se el rus, hi ha molta gent que es fa el rus. I el tema està en que jo considero que ell ha fet una contradeclaració que com a mínim ens deixa una reflexió. Si ell, com a personatge, però com a ciutadà, ha contribuït al llarg dels seus anys de carrera a pagar 160 milions d'euros en impostos a l'estat francès, per què la gent que al llarg de la seva vida pot contribuir amb alguns centenars de milers d'euros al bé públic en impostos va en contra d'ell?
Doncs fet aquesta reflexió sobre Gerard Depardieu, moltes gràcies, Josep Jorge, per haver compartit les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so de la Sara Cruz de la redacció i producció de qui us ha parlat també Mercè Raga. Tot seguit us deixem amb Oriol Casals, perquè ja sabeu, la vida comença cada dia de cap i de nou. Que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.